Había que distribuir una cantidad ingente de dinero.
Pedro Solbes, comisario europeo de economía, al 2002.
Había que proteger los camiones de todo ese dinero que se enviaba. La idea básica consistía en que los ciudadanos podían pagar en su moneda nacional, pero ya no recibían las vueltas ni en los bancos ni en los grandes almacenes en otra cosa que en euros.
L'1 de gener del 2002, l'euro va entrar en circulació a 12 socis de la Unió Europea i començava així la desaparició de les antigues monedes estatals. En el cas espanyol, la nova divisa va conviure oficialment amb la pesseta fins al 28 de febrer, però la transició va ser més ràpida.
La verdad es que l'euro se puso en marcha muy, muy rápidamente. Pensamos que necesitaríamos como mes y medio para que todo el mundo dispusiera de euros. Pràcticament a los 10 dies el canvi quasi havia terminat.
10 anys després queden 1.700 milions d'euros en pessetes sense canviar. El Banc d'Espanya encara les admet. Però l'arribada de l'euro va provocar un augment inesperat dels preus que va obligar una famosa campanya televisiva a emetre un any després un anunci que deixés clar que 50 euros no eren 5.000 pessetes.
Bueno, una mica s'ha posat tot, de fet, no? Bueno, des de, no sé, el pa o la roba o la música, sobretot, els CDs són caríssims ara.
S'ha pujat tot molt, i ho ressentim, sobretot la gent que compra i nosaltres també, perquè també comprem, i s'ha notat moltíssim. L'euro per nosaltres ha sigut, per molta gent, la mort, de veritat.
Tot i que és difícil destriar la part de la inflació provocada per l'entrada de l'euro, 10 anys després, l'Organització de Consumidors i Usuaris manté que els preus han pujat un 32% i els salaris un 14%.
Debido precisamente también a unos intereses muy bajos...
Antonino Joya, director de comunicació de l'OCU.
Un tipo de interés muy bajo. Y bueno, todo eso ha provocado pues burbuja inmobiliaria, sobreendeudamiento de los consumidores y precios altos, ¿no? Al final pues el panorama es bastante preocupante.
L'euro havia entrat en vigor formalment el 1999 amb l'objectiu de donar estabilitat econòmica al projecte europeu.
El euro nos protege.
Joaquín Almunia, comissari europeu d'economia, al 2008.
Nos ha permitido tener mucha más estabilidad, nos ha permitido tener baja inflación, bajos tipos de interés. Y ahora, en momentos de tensiones en los mercados financieros, en momentos de crisis, también nos protege.
Però mantenir l'estabilitat costa. El 2003, la norma que impedeix superar els dèficits excessius és violada per primera vegada, però no per països perifèrics, per qui s'havia fet aquest pacte d'estabilitat, sinó per França i Alemanya. En lloc de sancionar-los, la Unió Europea reforma la norma per fer-la més flexible. Fins al 2008 són anys d'expansió. 5 països més se sumen a l'euro. La moneda única s'aprecia davant del dòlar. L'1 de gener del 2002 l'euro val 0,90 dòlars. El juliol del 2008 arriba als 1,60. Els tipus d'interès també són generalment baixos. El màxim va ser el 4,25% també el juliol del 2008.
La funció de la Banque Centrale...
La funció del Banc Central és ser guardià...
Jean-Claude Trichet, president del Banc Central Europeu del 2003 al 2011.
I assegurar l'estabilitat dels preus.
Però el Regne Unit, Suècia i Dinamarca no se sumen al grup, malgrat que teòricament és obligatori. Suècia fa un referèndum el 2003 i rebutja l'euro. Els britànics, amb un esperit positiu, plantegen al començament la mateixa possibilitat.
It is the beginning of a new era for Europe.
És el començament d'una nova era per a Europa.
Gordon Brown, ministre de Finances del Regne Unit, el 2002.
Les reformes econòmiques, la unió monetària pot ser una plataforma des d'on construir els nivells més alts de creixement i ocupació que volem veure a tota Europa.
Però de sobte arriba la crisi.
David Cameron, primer ministre del Regne Unit.
Som membres clau del mercat interior, però no som dins de l'euro. I estic content de no ser a l'euro.
El 2010 i el 2011 la crisi s'accentua a Europa en el mercat del deute sobirà. La zona euro es veu obligada a rescatar Grècia, Portugal i Irlanda, però la situació també revela errades d'origen en el disseny de l'euro. Falta una unió fiscal més profunda i es descobreixen fraus.
Ni la senyora Merkel ni jo estàvem en funcions quan es va decidir fer entrar a Grècia a l'euro.
Nicolas Sarkozy, president de França.
Va entrar-hi amb xifres falses i sense que l'economia estigués preparada per assumir la integració a la zona euro. I nosaltres n'hem pagat les conseqüències aquest últim mes.
Europa ha posat les bases per crear una unió fiscal a través d'un nou tractat que s'ha d'aprovar el 2012, però 10 anys després, el futur de l'euro està ple d'incerteses. Sigui com sigui, la consigna oficial està clara. La moneda única no desapareixerà.
No hi ha cap dubte sobre la fortalesa de l'euro, sobre la seva permanència i sobre la seva irreversibilitat.
Mario Draghi, president del Banc Central Europeu.
Del Tractat de Maastricht.